Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Angela Merkel ha anunciat aquesta tarda que no optarà a la reelecció com a presidenta de la Unió Cristiano-Demòcrata Alemanya, la CDU, ni tornarà a ser candidata a cancellera. En una compareixença també ha explicat que va adoptar la decisió abans de les vacances parlamentàries de l'estiu i que tenia previst anunciar-la la setmana vinent. El 2021, previsiblement, doncs, després de les eleccions legislatives alemanyes, Merkel posarà fi a la seva llarga trajectòria política. Haurà estat 16 anys de cancellera en 4 legislatures. Els dirigents de la dreta i l'extrema dreta d'arreu del món han mostrat, mentrestant, la seva alegria per la victòria de Jair Bolsonaro a la segona volta de les eleccions d'ahir al Brasil, fet que el convertirà en president des de l'1 de gener i fins a l'any 2022. Conegut com el Trump brasiler, ha rebut la felicitació precisament del president dels Estats Units, que l'ha telefonat i s'ha compromès, ha dit, a treballar plegats per millorar la vida dels seus respectius pobles. Destaquem també que més de 50 persones han estat detingudes en les últimes hores en 38 registres que han permès desmantellar 27 narcoprisos en una macrooperació dels Mossos que ha comptat amb l'ajuda de 200 agents de la Guàrdia Urbana. Venim també d'un cap de setmana en què s'han celebrat a la diòcesi de Terrassa les 7es jornades Transmet. En el marc d'aquesta activitat, el bisbe Josep Àngel Saiz, acompanyat per 4 laics, va presentar dissabte el nou pla pastoral diocesà titulat Una església a l'encontre de la persona, un pla que ha de coordinar i impulsar les accions diocesanes durant els propers 5 cursos. I es presenta avui el llibre Fins aquí hem arribat, amb Amadeu Carbó i Jordi Cubillos, a 8:15 del vespre al Centre La Violeta de Barcelona.
Ràdio Estel.
Cada dilluns de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Estel, l'hora de la Fundació Puigverd, centre de referència per a malalties urològiques i renals. Els millors professionals mèdics especialitzats en urologia, nefrologia i andrologia al seu servei. Un programa en directe de divulgació científica conduït per Marc Rius. L'hora de la Fundació Puigverd. Us esperem cada dilluns a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
La Generalitat al teu costat. Per què etiquetem la fruita? Quan anem a comprar fruites i hortalisses fresques, han d'estar correctament etiquetades al punt de venda. L'etiqueta ens dona informació sobre la denominació comercial, el preu per quilo i el país i la zona d'origen. Conèixer l'origen de cada producte és important per poder escollir productes de proximitat. Si compres fruites i hortalisses de quilòmetre zero, consumeixes de forma més sostenible productes de qualitat del país. No compris a cegues, fixa't en l'etiqueta. Troba més informació a consum.gencat.cat o trucant al 012. 012, la Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel.
Bona tarda, Montpellí, bona tarda, Catalunya. Bueno, hem estat, hem tingut un cap de setmana molt intens, que vam començar amb la nostra declaració del liderat a Zorrilla, que va durar només 4.200 segons, bueno, perquè ens van empatar a l'últim minut, però bueno, va estar força bé. I qui va triomfar de valent va ser el nostre filial, Dani Hall, que bueno, per fi es va fer una mini vendeta del que va passar fa 2 temporades i bueno, van guanyar el Barça i jugant pràcticament la segona part amb un jugador menys. un diumenge que va començar amb l'ofrena floral pels 118 anys de l'Espanyol i que va acabar amb la 8a gala de la Federació de Penyes, però d'això en parlarem el dimecres. Anem a parlar d'actualitat.
Actualitat.
Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tenemos hoy?
Hola, ¿qué tal, José? 18ª gala. 18ª gala de Peñas. Pues hoy el equipo ha vuelto al entrenamiento con las novedades de tres futbolistas del filial. Lluís López, Moja y Doncel. Moja, para mí, uno de los mejores ayer en el mini-derby. Y bueno, mañana más. Mañana a puerta cerrada, 10:30 en Dani Jarque, para preparar el encuentro del jueves contra el Cádiz, bueno, la primera ronda que entra el Español. Veremos a ver qué hace Rubi, si da oportunidad a los menos habituales o sigue un poquito en esta línea, ¿no? Después de, bueno, de la destrempada esta de Valladolid, que también es cierto que quien nos hubiera dicho en verano...
¿Estáis contentos o no estás contento por
el punto? Yo estoy muy contento. Si ahora mismo tú estás en verano y te dicen el Español en la jornada 10 va a estar luchando por el liderato, yo me río.
Yo me río,
pero a carcajadas.
A mí no me sirve. Yo quería Víctor. Y tú, Javi. Buenas tardes, Javi, que hacía días que no te teníamos por aquí.
Buenas tardes. Yo ni siquiera me voy como Carlos hacia el verano. Yo me voy al viernes pasado cuando hablábamos vía telefónica y tal y como veía yo el partido, ya comenté que se me antojaba más factible el empate que la victoria del Español, porque no olvidemos que el Valladolid es el equipo más en forma de la liga y que es un equipo muy trabajado, el de Sergio González. Así que es un empate fuera de casa, evidentemente que todos queríamos ganar, ser líderes, pero hay un rival.
Sí, pero la imagen del equipo, pero bueno, lo hablaremos después, largo y tendido, porque quedarnos todos atrás, en fin, pero bueno.
Sí, porque hoy viene Dani, y Dani ya sabemos que hay media, en punto, quiere entrar en la tertulia.
De todas maneras, ¿quién nos pareció el jugador más seguro del Español?
A mí me gustó mucho Mario Hermoso. Es cierto que quien acaparó los focos fue Borja Iglesias. Por cierto, me noto un poco apretado ya en el carro, porque hace unas semanas os comentaba que os subierais pronto, que luego iba a haber poco espacio, y ahora ya parece que todo el mundo ya Borja selección. Y aquí quiero también comentar esto, porque igual que, y esto es a nivel personal, ¿no? Yo me subí muy pronto al carro de Borja porque me gusta mucho el tipo de delantero, el tipo de jugador que es. También creo que ahora tengo que posicionarme al contrario, ¿no? Ni tanto ni tampoco. Creo que hablar ya de selección es exagerar, a pesar de que es un gran jugador, y ni antes era tan malo como los que pensaban que 10 millones eran muchos, ni ahora es Pelé.
Yo insisto en lo que comentamos. Yo creo que le ha ido bien que estuviéramos todos encima y que no esperáramos, bueno, hay que darle un tiempo de aclimatación. No estamos para tiempos de aclimatación. Y bueno, es que el día del Villarreal se mereció una colleja. ¿Para qué nos vamos a engañar?
O cuatro, una por cada gol fallado.
Pero lo que decíamos, ¿no? El trabajo era bueno, los goles llegarían y han llegado. A pesar de eso, preguntabas por el jugador más seguro. Para mí, Mario Hermoso. Para mí es quien marcó la diferencia en la línea defensiva. Un jugador que continúa creciendo, continúa en una progresión tremenda, y creo que fue el mejor el otro día.
Sí, además un partido en el que digamos que los aspectos defensivos fueron determinantes para bien y para mal. Y ya sabéis quién patrocina al jugador más seguro.
Sistemas de seguridad Taico. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taico. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taico. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taico, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Paricu los dos primeros meses gratis.
¿Y qué tenemos hoy de actualidad? ¿Que ha hablado algún jugador?
Pues sí, ha hablado Víctor Sánchez, uno de los jugadores que actuó el otro día en Zorrilla, en ese partido que ahora a continuación analizaremos más ampliamente. Y bueno, Víctor, uno de los capitanes de la plantilla, en primer lugar ha hecho autocrítica en cuanto a lo que vimos todos un poco, ¿no? Que el rendimiento del equipo bajó exponencialmente de la primera a la segunda parte, y esto es a lo primero que se refería Víctor Sánchez esta mañana.
Perdimos un poquito, sobre todo el balón, perdimos la capacidad de juntarnos a través del balón y de llegar a portería contraria. Y cuando contra un equipo como el Valladolid, que la verdad que está haciendo las cosas muy bien, no haces cuatro pases seguidos, no consigues llegar a su área, no consigues darle un susto en ese sentido. Ellos se fueron creciendo, estuvieron cada vez mejor y la verdad que sufrimos. Creo que, bueno, pues al final nos empataron con esa jugada que no es ni ocasión en ese sentido, pero es una falta que le pega muy bien, pero creo que es verdad que dimos la sensación de que estaba más cerca el 1-1 que el 0-2 nuestro.
En este sentido, Víctor, también se le preguntaba sobre que el equipo no fue capaz de matar el partido, de finiquitar el duelo para atar esos tres puntos, y esto es lo que opinaba el centrocampista.
Lo hablamos el otro día, justo después del día siguiente del partido, que nos habíamos puesto, creo, 5 de 6 por delante fuera de casa y habíamos ganado 1 solo. Entonces, lógicamente es una asignatura pendiente. Al final, cuando con lo difícil que está la liga, cuando tú te pones por delante en un partido fuera de casa, primero tenemos que ir a marcar el segundo e intentar seguir y generar ocasiones y marcar más goles. Y después tienes que ser fuerte en eso, no regalar los partidos, lógicamente, sino que no te empaten o que no se te acaben poniendo por encima, porque, como te digo, es muy complicado hoy en día en esta liga el ponerte por delante, el hacer las cosas bien fuera de casa. Y al final, para que te acaben empatando es una cosa complicada, es una cosa que de cabeza cuesta. Pero bueno, al final, lógicamente, el equipo no es perfecto, tiene cosas que mejorar, y yo creo que este es uno de los puntos donde el equipo tiene que hacer las cosas mejor, incluso intentar matar los partidos o intentar, como te digo, buscar una renta más o un resultado más holgado que te permita vivir el final del partido mucho más tranquilo.
Más allá del rendimiento del equipo, respecto al resultado final, el Perico también se quejaba un poquito del VAR, de esa jugada de Borja Iglesias que se quedaba solo ante el portero, que el árbitro anula, señala fuera de juego, cuando en realidad el reglamento ahora dice que hasta que el delantero la toca o el jugador que ataca la toca, no debe señalarlo. Es una jugada que no entendimos, que son esas cosas del arbitraje que continuamos sin entender por qué a veces se señala y a veces no. Y por esto se le ha preguntado a Víctor Sánchez, haciendo una comparación con lo que ocurrió en Huesca, cuando a él sí que le anulan un gol después de dejar acabar la jugada. ¿Y qué opina, en resumen, sobre todo este asunto del VAR? Y Víctor Sánchez, que en el terreno de juego lucha mucho, en la sala de prensa también se explica muy bien, y allá vamos, con una gran respuesta sobre el VAR.
La sensación que tengo en el VAR, primero, es que creo que es todo más justo. Al final se va a equivocar o se van a equivocar seguro en alguna apreciación, que ellos pensarán que es una cosa y tú piensas que es otra, pero al final es más justo. O sea, eso lo primero. Yo creo que va a ayudar pues a los equipos que quizá antes no se le pitaba tanto, no sé, o penaltis o fueras de juego que eran muy dudosos, casi siempre se tiraba para el grande en ese sentido, y eso es así, y esto nos va a ayudar mucho. Y después, yo creo que hay, como tú dices, las dos jugadas son las dos las dos maneras de utilizar el VAR. La mía, en Huesca, dejan continuar, marco gol, después señalan fuera de juego, pero si hubiese sido legal me hubiesen dado el gol. Eso yo creo que es perfecto, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer. La del otro día con Borja, creo que está mal hecho, porque al final nosotros nos explican que van a dejar continuar las jugadas que sean dudosas. Si el otro día era una jugada dudosa, se tiene que dejar continuar, que acabe la jugada y a partir de ahí se mira. Y yo creo que si hubiese sido así, igual hablaríamos de tener otro gol. Entonces, yo creo que el criterio es claro. Cuando vinieron a explicarnos a nosotros cómo iba a ir, creo que nos dijeron claro que las jugadas dudosas dejarían seguir. Entonces creo que los líneas tienen que tener cuidado con eso, porque al final tienen un arma que en ese sentido les ayuda muchísimo, porque ellos pueden dejar seguir y cuando acabe la jugada ya verán si es o no, y no tienen que equivocarse o cortar una jugada. Pero como te digo, también me resulta un poco raro que en el Mundial, por ejemplo, sí que se veía muy claro todas las jugadas, se veía si era fuera de juego o no, y hoy en día las jugadas no salen en la tele, creo. No se ve bien o no se ve claro si es o no, porque la mía de Huesca yo todavía no he conseguido verla en televisión con una línea donde se marque si es o no. Entonces, no sé si es que se ha implantado de otra manera o no, pero creo que en el Mundial quedaba muchísimo más claro cuando era fuera de juego, cuando no era.
El VAR, por cierto, y en esto haciendo alusión a mi otra ocupación profesional, el mundo deportivo, hacemos cada semana cómo iría la Liga sin VAR. Y, sí. Y el Español en estos momentos sería segundo, a solo un punto del Barça, entendiendo que habría sumado un punto más en Mendizorroza, otro punto más en el Bernabéu, aunque estas cuentas son un poquito cuentas de la lechera, porque los partidos cambian, el rumbo de cada partido cambia en cada decisión y es un poquito desacertado hacer esto, pero bueno, ahí estaría la cosa, ¿eh? Y por último, Víctor Sánchez se refería a la Copa que a ti, José, tanta ilusión te hace y a gran parte del españolismo. El Español juega el próximo jueves en Cádiz, la ida de esta primera ronda en la que entran los equipos de primera. Y se le preguntaba a Víctor sobre si el equipo, sobre si la plantilla está capacitada para afrontar las dos competiciones o siguiendo también en la Liga, pues de alguna manera la Copa importa un poquito menos que otros años.
Ya lo hemos dicho desde un principio, nosotros vamos a ir en el partido a partido, vamos a ir en la idea de que el próximo rival es el más importante, y ahora mismo tenemos delante, tenemos en mente el Cádiz. Después ya llegará otra vez la Liga, ya volveremos otra vez a casa a jugar delante de nuestra gente, pero el partido más importante ahora mismo es el que tenemos el jueves, que tenemos que hacer un buen partido allí y ganarlo, que últimamente hemos pasado rondas, pero nos ha costado mucho ganar fuera en Copa sobre todo.
Muy bien, pues tenemos a Arnau, que nos va a completar esta información con algunos datos, algunas estadísticas del partido. Espero alguna buena, ¿no, Arnau?
Buenas tardes, ¿cómo
buenas
estamos?
Tardes. Pues bien, aquí intentando ver la parte positiva del empate.
Sí, déjame decir un momento una cosita. Estaba escuchando lo que ha dicho Víctor Sánchez sobre el VAR y sobre el Mundial. Si no voy errado, el VAR que tenemos en España es totalmente diferente al que había en el Mundial. Por eso algunas jugadas no las vemos y por eso algunas jugadas también tardan un poco a analizarse y no es completo a lo que había en el Mundial, por eso también hay esa desilusión con el VAR.
El número de cámaras es diferente entre las cosas.
Exacto, y por eso no es lo mismo, es como si hubiera una segunda división del VAR y la que tenemos en España de momento es esa segunda división.
Muy bien, pues bien apuntado.
Bueno, nada. Bueno, pues como ya estamos un poco descafeinados por empatar y no ser líderes, qué trauma, el Español empató.
Pero está bien que seamos ambiciosos, Arnau.
Sí, no, a ver, si yo no, si, lo decía de forma irónica porque estamos siempre llorando porque no conseguimos nada y una vez que lo tenemos lloramos también, no estamos nunca contentos.
Pues, quien no llora no mama.
Exactamente. Bueno, el Español empató en Valladolid y sumó su quinto partido consecutivo sin perder. De momento es la racha más larga que tiene Rubi. Iguala, de hecho, los cinco últimos partidos de David Gallego la temporada pasada. Y es juntamente al Atlético de Madrid y al Real Valladolid los únicos equipos de la Liga que no han perdido en las últimas cinco jornadas. El Español empezó ganando y lo ha hecho en los 8 de los 10 partidos disputados hasta la fecha. Es el equipo que más veces ha empezado ganando de esta Liga. Al final, pues bueno, como os he dicho, David de Verde marcó ese chicharrazo en el minuto 91, empezó ganando, acabó empatando, pero es que el Español ha ido perdiendo por debajo del marcador en 92 minutos de los 900 disputados, es decir, solo ha ido perdiendo en un 10% del tiempo. Me parece un dato realmente bueno comparado con las últimas temporadas.
Muy bien.
El primer gol del partido fue obra de Borja Iglesias, otro chicharrazo, que suma y sigue y marca su quinto gol en esta liga y ha participado en el 50% de los goles en esta liga. De hecho, di un dato el viernes por la noche que pasó un poco desapercibido, pero me parece realmente brutal la faena que está haciendo Borja, y es que en comparación en las últimas cinco temporadas, el Borja Iglesias, en sus 10 partidos con el Español, ya es el décimo jugador que más ha participado en los goles del Español.
Y te apuntaría un dato, que tú que eres tan de Borja, que creo que es el debutante con más goles esta temporada, ¿no?
Y el mejor debutante de los últimos 20 años de la Liga.
Casi nada.
Bueno, es que yo creo que podemos estar 3 horas de programa dando datos buenos de Borja.
Sigamos.
El Español termina la jornada en quinta posición y acumula 3 jornadas seguidas en plazas europeas. La última vez que estuvo tantas jornadas consecutivas en plazas europeas fue la temporada 2013-2014. Fueron 5 jornadas, de la jornada 2 a la jornada 6.
Perfecto, pues ampliaremos toda la información en la tertulia, que me parece que hoy será completita. Y vámonos ya con la factoría, porque bueno, el ganar el derbi tiene mucho mérito.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Lumax Solar ilumina tu vida. La empresa líder que ofrece las mejores soluciones en iluminación solar con una amplia gama de productos. Funcionamiento simple, fácil instalación, sin mantenimiento ni consumo y con una versión híbrida para garantizar su servicio. Numerosos municipios, entidades y profesionales ya han confiado en nosotros. Pide tu presupuesto sin compromiso y ahorra en energía limpia en www.ilumax.es para que tu vida sea un poco mejor. En Ilumax Solar apostamos por un mundo responsable, sostenible y seguro. Ilumax Solar, algo nuevo bajo el sol.
El Pinotxo de la Boqueria patrocina la Factoria Perica.
Y antes de empezar con la factoría, saludar a nuestros compañeros Dani Solsona, que tiene muchas ganas de hablar hoy. Buena tarde, Dani.
Buena tarde.
Y Ramón Ríos, buena tarde, Ramón.
Buena tarde, muy buena tarde.
Dani, ¿tú estás contento al partido así a saco? La primera en la frente. ¿Estás contento?
Sí. No, yo estoy contento de l'empat, porque siempre que no perds estás contento. Sí. Ara, com va anar el partit en línies generals, no.
Molt bé, pues això és el que comentarem. Carlos, ¿qué tenemos hoy? Bueno, del derbi.
Bueno, sobretot, pues derbi, ya derbi. Lo sabemos, 1-0, gol de Víctor Campuzano, un Español B que se quedó con 10 al comienzo de la segunda parte por expulsión de Paul Lozano, que vio la segunda amarilla, y se defendió...
Que, por cierto, fue la peor noticia del partido, porque sí. Nos quedamos todos con una cara, pero sí, ¿qué es sí, este sí. Chico?
Y se defendió luego con uñas y dientes, ¿no? Y, bueno, evidentemente, luego, cuando pitó el final el árbitro, fue una fiesta, el vestuario fue una fiesta absoluta. Bueno, se puede ver por redes sociales vídeos en la cuenta de Luis López, de todos los futbolistas del filial... Y bien, tenemos la rueda de prensa de David Gallego, que bueno, repasó un poquito el partido, como viene siendo habitual en él, no se deja ni un punto del encuentro. Y bueno, lo primero que dijo fue sobre todo felicitar a sus chicos, a sus pupilos, por el buen trabajo defensivo.
El equipo a nivel defensivo ha hecho un trabajo espectacular. No ha faltado, creo, en la primera parte con 11... entender un poco más, sobre todo porque lo habíamos trabajado la gente de fuera, da un pasito más adelante y lo que estaba culándose así no podíamos saltar, pero al final, primera parte de ocasiones, casi nada del Barça, todos son disparos de fuera, y en la segunda parte, evidentemente, cuando te quedas con uno menos, pues contra este equipo, contra cualquiera, te toca amarrar, estar juntos, esperar alguna transición, y el equipo ha defendido, chapo, al final con estos jugadores cuando trabajan así es que te puedes ir al fin del mundo.
David evidentemente está muy contento por ganar al Barça, como todos. Recordemos que el Español B pasa en la clasificación al filial azulgrana y se sitúa en cuarta posición.
Por tanto, satisfecho. Ganamos al eterno rival, hemos mantenido la portería a cero. Han generado muy poco a nivel de juego, creo que yo, de ocasiones. Sí que al final ellos vienen muchos jugadores a recibir balón por detrás de balón. Eso no nos generaba nada, creo que encima nos beneficiaba. Y que luego, pues bueno, pues el equipo se ve cuarto, por encima de ellos es lo de menos, pero estamos cuarto y el equipo se tiene que pensar de que no luchamos por nada en concreto, pero que podemos tener un año muy chulo e intentar competir con los mejores, ¿por qué no?
Uno de las notas negativas, quizás la única, comentabas, José, fue la expulsión de Polozano, una falta en el centro del campo, pues que se puede hacer, no se puede hacer, pero bueno, al final una falta así, cortar un contraataque es una amarilla, había hecho una igual en la primera parte, dos amarillas, expulsión clara, a mi parecer. Sobre eso habló el de Suria, el míster del Español B, sobre el gran trabajo del equipo después de la expulsión de Paul y al quedarse con 10.
Sabíamos que, bueno, que al final teníamos que tapar mucho por dentro, los dos interiores de ellos son a piernas cambiadas, por lo tanto nos favorecía la presión, no tenías que ir fuera, los tenías que esperar por dentro porque al final acaban viniendo dentro. Por lo tanto el equipo lo ha entendido y creo que no hemos pasado más la pura la incertidumbre del resultado y porque ellos tenían el balón, que por el peligro que han hecho en sí.
La expulsión de Paul Lozano, juvenil, recordémoslo, juvenil todavía, hizo una temporada en el Español.
Una chiquillada, entre comillas.
Pues un juvenil que está ahí, no está a su mejor nivel, pero bueno, la liga es muy larga. Bueno, obligó a Álex Bermejo a retrasar su posición, está jugando arriba con Víctor Campuzano y situarse en el medio centro junto a Marc Manchón y defender, o sea, un futbolista que empieza atacando, que acaba defendiendo y lo hace bien y tapa todos los espacios al rival, pues para mí es un partido prácticamente de 10, ¿no? David Gallego opina lo mismo.
Hemos tenido que jugar con Bermejo de pivote, pues juegas perfectamente de pivote, pues ya llevaba el ritmo de partido, no quería meter a Damián antes por eso. Y al final era mantenerte por dentro cuando el lado estaba en el lado opuesto, intentar que continuamente estuviera Aleñá en diagonal hacia afuera. Es lo único que le he pedido. Si estaba Aleñá siempre más por fuera que él, es que estaba bien puesto. Y luego cerrábamos contra el otro pivote. Tampoco era tan difícil a nivel defensivo. Y a nivel ofensivo ya no le he pedido llegada, evidentemente, ¿no? Y en ese sentido, pues me ha hecho un trabajo muy bueno. Pero es que puede jugar perfectamente ahí. Puede jugar de pivote, puede jugar en banda izquierda a pierna cambiada, puede jugar de segundo punta, puede jugar de punta. Es un jugador que es muy polivalente. Y eso te permite no tener que hacer un cambio necesariamente cuando tienes jugadores así.
Mañana seguiremos con la información del filial, pero de todas maneras, José, comentar que para mí todos estuvieron a un nivel excelso. Estuvieron genial. Y bueno, es que el Barça B tampoco generó demasiado peligro, más allá de un larguero en los últimos minutos, poco más. También comentar otra cosita, Marc Manchón, que lo tuvimos la semana pasada en antena, bueno, dio el susto después de un choque, cayó fulminado prácticamente, parecía que era algo grave, acabó el partido. He hablado esta mañana con él y me ha dicho que fue simplemente un susto, que en el momento se asustaron todos, pero que todo bien, todo ok, y así que bueno, nos alegramos mucho por Marc, que además me ha dicho que si viene espera por lo menos marcar un gol, porque si entra en antena y ya ganan al Barça, ya si viene aquí al programa será increíble.
Pues como decía Gallego, hay que felicitar al equipo porque conseguir mantener el resultado hasta el final fue trabajo colectivo, perfecto.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Mañana ampliaremos la información de la factoría con los demás partidos, en fin, comentaremos todo. Como ya sabéis, esta sección la patrocina la Boquería.
Ilumax Solar, il·lumina la teva vida. L'empresa líder que ofereix millors solucions en il·luminació solar amb una àmplia gamma de productes. Funcionament simple, fàcil instal·lació, sense manteniment ni consum i amb una versió híbrida per garantir el seu servei. Nombrosos municipis, entitats i professionals ja han confiat en nosaltres. Demana el teu pressupost sense compromís i estalvia en energia neta a www.ilumax.es perquè la teva vida sigui una mica millor. A Ilumax Solar apostem per un món responsable, sostenible i segur. Ilumax Solar, una cosa nova sota el sol.
Sistemas de seguridad Taiko, la mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko, la tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-654626. 692-654626. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Me he quedado a medias. La información de fútbol base la patrocina el Pinocho de la Boquería. Y ahora sí, vamos con la sobretaula, vamos con la tertulia. Y interesante recordar que en plena zona alta, por encima de Diagonal, hay una isla Perica en el corazón del Mercat Calvany, de la calle Santaló, bar El Rincón. El Rincón es un lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanco y azules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Calvany de la calle Santaló 65. Recuerda, El Rincón Perico del Mercat Calvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Calvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La Sobretaula.
Comencem la tertúlia. Què deies, Ramon?
No, és que avui vinc una mica... Estic molt content, eh? A passar de tothom, que veig que la gent està molt destrampada aquí, que tothom...
Estrampada?
Sí, sí, he vist molt destrampadament aquí per Ico, tot, que ja no som els segons, estem quarts, o no sé. Està... En el primer equip, de moment, les coses pinten bé. Estem igual que el Leicester fa a la, desena jornada, en els mateixos punts, i van ser campions de la Lliga Anglesa. Home, nosaltres estem en parrilla de salida.
Rascant, això sí que...
Parrilla de salida. Estem bé. Si guanyem el Bilbao, estarem allà dalt. Primer punt. Segon punt que volia fer. L'impresentable del Gonzalvo, que és un impresentable, i ho dic en antena, tot el rato despoticant de l'Espanyol, fent uns comentaris horrorosos. ¿Dónde va este chaval? ¿No? ¿Pero qué hace este tío? Coses així, vull dir, que se li notava. Vull dir, que es dediqui a Barça TV i que deixi TV3, perquè TV3 és de tots, diuen. ¿Vale?
Pobre Uri, que va estar superequilibrat.
Equilibrat, però el tio aquest és que és un impresentable. Només crec que li faltava treure el carnet de soci del Barça i dir, hòstia, que vull que guanyi el Barça. I, per acabar, vull dir una coseta sobre les seccions. Totes molt bé, el hockey va empatar, però vaig estar veient el bàsquet i una agradable sorpresa.
Saps qui? T'anomenarem el nostre enviat especial a les seccions.
Vaig estar al bàsquet, però és que vull dir que qui havia veient el bàsquet de l'Espanyol? Un perico de pro, Rafa Jofresa. Va estar tot el partit veient el bàsquet de l'Espanyol, van disfrutar, van guanyar de 30, sobradíssims. I l'únic que faig una crida, si algú sap d'alguna pista en condicions molt més gran, que es posi en contacte amb nosaltres, que de veritat és que necessitem una pista, perquè si ahir vam guanyar, bueno, el dissabte de 30, en una bona pista, haguéssim guanyat de 40 o 50 punts. Però el problema que tenen, que és molt curta, van a fer el passet per tirar de 3 i trepitgen la ratlla de fora. I vam tindre diverses vegades això, i la pista és molt petita.
L'important és que anem amunt.
No, anem amunt. I ara ja deixo el Dani que s'enrotlli com una persiana, que començarà el seu...
Per què vols una pista més gran? Si ja guanyes de 30, ja guanyes...
Jo vull que, a veure, l'espectacle... No, però l'espectacle, vull dir, jo vull que sigui allò un espectacle. Vull dir, a mi em va agradar, jo bastant bàsquet.
Jo que destrempats, no, però no em diràs que la segona part va agradar.
A veure, jo reconec, minut 91, estava a la penya de Sants, veient el partit, tothom allà, ostres, se'm van caure a terra. La veritat, va ser una decepció. Em veia líder, tothom allà preparats amb petardos, hi havia gent que havia portat petardos, caves, no estava allò ja, semblava, i al minut 91, que et fotin aquell xitxarro. Jo sé que el Dani dirà moltes coses, perquè tècnicament en sap molt més.
Ara el Dani dirà, si no he vist el partit.
No, sí. Tècnicament, jo sé que ell pot explicar-ho. A mi, l'únic que faré és l'únic comentari. Em va semblar... mal d'altura, que Garrina Rubí o
Garrina
alguna cosa...
Rubí.
En un moment, sí, perquè fem uns canvis allà de...
Es van tirar enrere.
Ens veiem amb líders...
I això es para.
Ara passa el temps, tothom cada vegada més enrere, vull dir, ja faltava allò com el Magureg i tots els 11 tios colgats del palo i que no entra el balón. I llavors la vam cagar. No sé, ell analitzarà, el Dani, que analitzi millor...
Què veu fer amb el cap al final, Ramon? Suposo que el veu veure igual, no?
Jo estic content, eh? Jo estic content. I vaig estar a la gala.
Has fet un cap de setmana.
Un tour de força un cap de setmana. Vull dir que espanyolisme porta d'arreu. Felicito, felicito la Federació de Penyes. Una gala senzilleta, correcta. Pel meu llonces, molt poqueta gent. La veritat és que molt poqueta gent. Potser el que era l'estadi, que és un posto magnífic, doncs, bueno... No sé, no arribàvem a 300 persones, però bueno, és un tema que el tema social un dia ja vindré...
Dimecres en parlarem.
Vindré si el tema social i estic a fotre una canya aquí que no veig.
No li diguis que vingui, perquè ell vindrà cada dia, eh?
Ara que tens el tema, Ramon, recordar que ahir, 118 anys de l'Espanyol, aniversari, abans de la gala es va fer l'ofrena...
Vaig estar-hi,
Monument a l'afició, i es va fer una altra ofrena floral
al cementiri de Sant Gervasi, el fundador
de l'Espanyol.
Per cert, una altra crítica als de TV3: si en el Hans Gamper li diuen Joan Gamper, perquè en l'Àngel Rodríguez no li poden dir Àngel Rodríguez, vull dir, en català. És que jo aquestes coses a vegades em xoca molt, a mi em xoca moltíssim, bueno. Vull dir.
Deixem parlar amb el Dani. Mira quina cara...
El Dani s'ha cabrejat perquè ja portem un minut 34 que va, i diu, hòstia, aquest dia van... em deixa parlar.
Avui estic de... Què van fer malament?
Bueno, a veure, d'entrada hem de dir que tots els pericos hem d'estar contents per la situació de l'Espanyol. Això és una evidència, i dir una altra cosa seria una tonteria o no sé de l'Espanyol, no? O sigui, la regularitat d'aquest equip, doncs, és tremenda i està en una situació perfecta, i tots estem il·lusionats de veure si són capaços d'aquí al final, doncs, de poder aconseguir algun lloc d'aquests que et puguin portar a jugar alguna competició, no? Ara, si ens cenyim estrictament pel que vam veure a Valladolid, jo, que ens marquessin un gol en el minut 91, doncs, per mi, no va ser una sorpresa ni una decepció. Per què? Perquè de la manera que es va enfocar la segona part, on l'Espanyol no tenia la pilota, ho vam veure, i a més Rubi a les rodes de premsa també ho explica, no vam tenir la pilota, no vam fer dos passades. Quan tu no fas dos passades no progresses, no tens continuïtat i et roben la pilota i no pots sortir del teu camp. I això és el que va passar. El Valladolid va donar un pas endavant veient que perdien, es va estirar, va posar gent a dalt i l'Espanyol no va saber sortir. I sí que defensa bé, perquè, clar, defensàvem inclús amb Borja i tal, però ells van jugar, jo crec que a Valladolid de segona part, tenint en compte que és el Valladolid, Vull dir, va jugar d'una manera esplèndida, entrant per l'esquerra, entrant per la dreta, potser no amb ocasions clares, però sí amb algunes possibilitats de centros a l'àrea petita que no van acabar. I que, veient el partit, jo veia, dic, si no sortim d'aquí pot ser que ens marquin, no? Clar. Pot ser que ens marquin.
El
que passa que arriba en un moment que ja pràcticament ho dones per dat i beneït, i amb una falta... que és veritat que està... Aviam, totes les faltes que fas gol estan molt ben tirades.
Clar, perquè són gol.
Perquè són gol. Dius, hòstia, que ja falta l'ha tirat. Hòstia, va tirar bé, va tocar la pilota molt bé, va fer...
Va com fer un estrany, sí.
Com una mica l'estrany.
Va tocar bé la pilota,
la
xuta. La
fot la seca.
No, va tocar...
Una cosa tan rara.
No, la va tocar amb tota la intenció d'aquesta manera. És veritat que la pilota doncs, va fer una miqueta com una mica d'estrany. Jo, d'entrada, veient la tele, vaig pensar... Joder, vaya gol ha fet aquest tio que li ha fotut una fava i li ha fotut per l'escaire. Quan jo havia dit segons abans, fent el partit, retransmitint el partit, quan deien falta l'altre minut, dic... D'aquí no pot fer gol aquest, a no ser que el porter estigui dormit. Vaig dir això, i acabar de dir això es foten el gol. Vale. Vull dir, llavors, veient la repetició, veig que la pilota entra pel mig i veig que Diego López fa un pas cap a l'esquerra. Per què? No ho sé.
Perquè tots els porters fan el passet en totes.
No, però estava lluny. Igual però no tenia necessitat de fer-ho.
Poder, però els porters, i considerats amb mi, Ramon, sí, també els de porter, ho tenim tan interioritzat, això.
És un error.
Correcte.
És una errada.
Estic d'acord.
Saps per què? Perdona,
Digue'm.
I després em dius. Jo t'explico. Tu ets l'entrenador, tens el porter, tens la tanca. Si el tio que et tira la falta te la fot per sobre la tanca i ja fa gol, no passa res. Si tu fas el passet i te la foten per la teva banda, fallo teu.
Cert.
Sí,
cert. Ah, estic d'acord. Però és un tema... És a dir...
En el Carles, vull dir que... És una terra flexa, vull dir, la majoria de porters...
Correcte.
Jo no sé si és un efecte visual de la retransmissió, però a mi la sensació que em va donar és que la pilota primer anava cap a la dreta i que per això Diego López... I després se'n va...
No, però és que hi havia un del públic, que tenia la pilota lligada amb un cordill i quan va anar el porter cap allà la va estirar i la va col·locar a l'altra banda.
Ja està, aleshores ja en tinc un del...
De totes maneres, perdoneu.
És igual, escolta, si és una errada...
Res, en el Diego López, jo crec que tots els
partits estan
jugant, està jugant bé, vull dir, jo crec que s'ha salvat més que...
Totalment d'acord.
I llavors, bueno, una errada tothom la té. Per què no parlem de l'errada, no sé, d'algun de Javi López?
Escolta, Javi López va tindre un partit horrorós.
És que confonem les coses. Jo quan estic parlant, la gent confon les coses. El que un vegada un tingui una errada, doncs no passa res, ja ho sé, però si la tens, ho dius.
Vale, que
és que si tu falles un gol, ara imagina't que Borja Iglesias es presenta sense porter...
Ja ho ha fet, ja ho ha fet.
I la xuta fora. Què diries? Home, però si ja n'ha marcat 6, vale, però si l'ha fallat, però si és que no passa res.
Per tu, el gol del Valladolid és error del Diego.
Per mi sí.
Més que encert del Verde, jo també...
Home, comparteixo, però sí, jo crec que aquest pas que fa cap a l'esquerra el confon pel que sigui. Ell va creure, vale, molt bé, i tal. Si hagués estat on te li corresponia estar, en principi, no, potser aquesta pilota l'hagués tret, l'hagués tocat o hagués fet, no ho sé.
Jo crec que és un golaç. Jo crec que és un golaç perquè fa un estrany, perquè li pica molt bé, perquè va molt forta, va molt ràpida, i és el que deia el José. Tal i com surt la pilota, sembla que vagi cap a la dreta. És a dir, no li pica des de terra. La pilota, quan fa l'últim pas al Verde abans de xutar, trepitja la gespa i la pilota salta i li pica amunt. Aleshores, clar, d'aquí que et faci l'estrany. Per mi no és error del Diego.
Però està molt lluny.
A mi el que no em va agradar... Posats que aquí al partit ens vam avançar al marcador, tot perfecte, o sigui, anàvem guanyant, no pots dir res, però a l'últim canvi, quan entra
Òscar Duarte,
jo vaig dir, hem entrat al partit.
Sí. Va recordar, la temporada passada, el Quique, 11 tios a darrere, bueno, no, 10 tios i el Gerard a davant, i a veure quan, si enganxàvem
quan
alguna...
Quan la filosofia Rubi és tot al contrari.
Doncs jo no estic d'acord, jo veig un bon canvi. Per què veig un bon canvi?
Perquè
ens estan achuchant i estàs haciendo aguas.
Però has d'estirar l'equip, no pots estar a darrere.
No pots estirar, però és que...
Saca Batistao.
Sí, s'acaba pistado un pollo sin cabeza.
Bueno, que corri amb la pilota.
Es decir, tienes que generar contención y no sacas a un central, porque Óscar Duarte se mete entre los mediocentros y los centrales para ganar un poco de empaque en el centro del campo. ¿Qué sale mal? Bueno, no pasa nada, ni Rubi está
muy bueno. Este invento lo hizo el Quique y nunca salió bien.
Sin
verdadera. No sé, tu, Dani, que l'has vist.
S'ha de veure en quines circumstàncies es fan les coses i què s'ha predicat abans. Està bé, ¿vale? I no ha sortit bé la jugada. Bé, però venim tots, des d'un discurs de... si anem a buscar i tot això, que es sobta que de cop i volta dius, hòstia, tothom canvi, es va quedar no? Així, volguem dir, ui, després analitzant, dius, home, anem 0-1, si guanyem ens col·loquem líders, igual hi ha la pressió de voler ser líders i tot això, i podem entendre. Per exemple, aquest canvi l'hagués fet Quique i a ningú li hagués sorprès.
Però és que el Valladolid no t'estava dominant, el Valladolid t'està passant per sobre d'una manera espectacular.
Vale.
Has de pujar algú allà al mig. Baptista, per què? Per tirar una pilota llarga, aviam si la pilla? Per mi és tirar un canvi.
Però que jo no dic que a la millor en aquell moment s'hagués de fer això. No dic això. Que potser s'havia de fer, perquè estaven aquells, ens estaven avassallant. Vale, potser s'havia de fer. I a la millor jo, com a entrenador, ho hagués fet. Però, clar, tu dius que vas de llavors i vas de cara a porteria i vas de... Era impensable, almenys jo crec que tots els que som de l'Espanyol i tots els que vam veure el partit, tothom es va quedar mirant i... Joder, quin canvi.
No el vam
entendre. Ara, després, amb el temps,
correcte,
dius... Hosti, potser si tu... No, hòstia, l'entenem, perquè guanyant 0-1 estem defensant perquè podem ser...
Però,
bueno, vale,
no,
ja...
No és guanyar 0-1, és guanyant 0-1 tal i com anava el partit. És a dir, no et surt bé el canvi, perquè aquesta gent apretava i estava ja desbocaus a l'ataque. Però és que t'estan passant per sobre d'una manera que...
Clar, però llavors pots fer moltes reflexions.
Igual.
Pots fer moltes reflexions. I està bé, i no passa res. I, escolta, i també em sembla bé que la millor Rubi doncs en algun moment es pugui adaptar a una altra situació. O sigui, a mi m'agrada que els entrenadors s'adaptin. Dius, avui toca una altra cosa. Ja m'agrada. Però passa que ell diu el que diu. M'entens?
I si hagués posat a Batistau i li foten una pilota llarga i se'n va?
També podria ser.
Ah, és que, és clar, perquè clar, amb Sergio no te'n vas.
També hi ha una jugada clau, perdoneu-me, és que hi ha una jugada clau, que és el fora de joc que piten en el Borja, que surt de, del nostre camp. Alguns diuen que fora de joc, altres no. Però és que a sobre, abans ho heu estat comentant també fora d'antena, vull dir, és que normalment es pita el fora de joc quan la pilota, el delanter, l'ha tocat, o així, en aquell cas va pitar fora de joc ja només que sortia corrents. Vull dir, coses d'aquestes que a vegades els àrbits...
Que no passa.
A veure, que no...
No passa res.
A nosaltres, crec que els àrbits no ens ajudaran, vull dir, o sigui, ho tinc clar, vull dir, no.
Els àrbits.
No.
Jo no sé ni qui arbitra, t'ho dic en sèrio, però els àrbits...
Jo crec que...
Aquesta temporada, en línies generals, amb el tema del VAR, es podran equivocar, no, la falta, no, el fora de joc, si l'ha aixecat la bandera o no. En línia general, els equips petits no surten.
Bueno, nosaltres de moment anem perjudicats, en el VAR, perquè he vist diverses classificacions del tema del VAR.
Sí, però a la llarga... Jo no he vist cap equivocació del VAR.
Això potser...
El que dèiem abans era el que hauria passat si no hagués estat al VAR, però també s'ha de tenir en compte un tema, que ara hi ha àrbitres que el que fan és que si tenen dubte, diuen, vale, ho mirem al VAR i prou. Llavors, clar, jo mateix era el que deia abans que a Mundo Deportivo fem la Liga sin VAR, però això té molts matisos, perquè al final és la jugada del Marco Asensio del Bernabéu, potser l'any passat, directament, dona gol. En aquest cas, l'anula, anem a veure si és gol o no. Sí, dalt. Perquè anul·lar-la és dir, no és gol, va, anem a veure-ho. I ja si després, tal.
Hi haurà narrades i hi ha jugades que abans la interpretació de l'àrbit perquè no està ben situat o perquè no ho ha vist o perquè ha interpretat que no és, doncs no s'ha xiulat. Ahir teníem el partit a la jugada del penal que fa Varane a Suárez. I veu el VAR i tu veus que el toca i és penal.
Però aquesta jugada, tant posant com a exemple, no sé, és que jo en aquesta, per exemple, no feia falta veure el VAR. És a dir, tu veus en directe i dius, és penal.
Sí, però millor l'àrbitre en
aquell moment... Clar, però
l'àrbitre
no es mulla. No, és que no es mulli, és que a lo millor en aquelles dècimes de segon que el millor tio està corrent,
sí.
No ho ha vist perfecte.
Jo crec que el tema del VAR és el que tu dius. Sí,
però bueno, és igual.
Si algú perjudicarà seran els grans, que sempre els àrbits, si hi ha dubtes, sí, perquè saben que els hi caurà sobre la premsa, millor sempre l'àrbitre a favor. Aleshores, jo també, tornant al partit de Valladolid, hi ha un jugador que jo m'agrada molt, com a tots els pericos, que és Melendo. Però era el partit de Melendo? Un partit que saps que et sortiran hòsties? Perquè li van donar hòsties per tot.
El va canviar. D'entrada, tu no esperes com va ser la primera part, que la primera part, arrel de que vam marcar el primer gol, després vam tenir moments de que igual amb alguna possibilitat de poder marcar un segon. No? I tal com s'havies estat jugant, home, Melendo podia estar... Però després sí que la segona part es va convertir al partit allà d'una altra manera.
De guerra.
I va posar Víctor Sánchez. Sí.
El que passa, que jo en el plantejament de l'inici sí que entenc a Melendo i crec que divendres ho vam parlar aquí, perquè al final, com amb el mig del camp que juga el Valladolid molt en línia, era una bona idea el fet de plantejar una medular amb diferents altures. Què vol dir? A Marroca, a Dardé i Melendo no jugaven com habitualment al Marroca, Granero i Dardé, sinó que Melendo jugava sense arribar a estar entre línies, sense arribar a ser mitja punta, sí que tenia una altra altura diferent en aquest mig del camp. El que passa que quan et poses amb el marcador a favor i llavors has obligues a l'altre equip a prendre la iniciativa, potser l'opció de treure Melendo i ficar Víctor Sánchez, ara tenim el resultat final i diem, es va equivocar. Bueno, potser ara dius, i si hagués sortit Granero? No?
És el que hauria
fet. Però clar, això ho diem ara.
La idea, jo ho entenc perquè també he estat allà, encara que siguin categories inferiors, entrenant i això, i a vegades les decisions que prens quan estàs allà sota estan pensades, vull dir, estàs allà i estàs veient i dius, hòstia, jo crec que ara l'equip necessita això. I després les coses no surten i des de dalt dius, hòstia, doncs em vaig equivocar. Va canviar Hernán Pérez, Hernán Pérez estava malament, pregunto.
No, però està lesionat, es va lesionar.
Vale, és que jo ho sabia i dic, hòstia, o l'ha canviat perquè estava tocat o no...
I a més, l'esforç que feia l'Hernán Pérez feia que al Javi López no se li notés tant les carències en aquell lateral. Quan canvia l'Hernán Pérez i posa el Piatti...
Què té l'Hernán Pérez?
No sé,
està molèsties musculars, està esperes a prova.
Vale.
Llavors es va notar molt que, perquè el que anava a dir és que l'Hernán Pérez ajuda molt al Javi López en plan defensiu. En canvi, el Piatti no l'ajuda tant. Llavors...
Voleu dir que el Dani no és el representant de l'Hernán? El defensa molt.
No, defenso si em diuen tot el contrari. No, perquè em va... A veure, com que no tenim informació...
Ara sí t'agrada.
No, ara sí, ara no, sí, tal. No, a mi m'agraden tots.
No haguessis canviat si no sapigués això de la lesió, vaja.
No, que em va estranyar, sense tenir la informació, no vaig dir res, però em va estranyar el canvi per Piatti. Llavors, com que no t'arriba la informació si està tocat o no està tocat, vaig entendre que podia estar tocat perquè, si no, no veia el per què... Però, clar, no tenia la informació. Llavors, jo vaig pensar, dic, però això va ser un pensament meu. Dic, com a Javi López ho està passant malament amb Toni Villa i puja Nacho i tot això, Hernán Pérez ja ha fet un desgast, dic, ara posa a un altre jugador que també li treballarà com és Piatti a dalt i a baix, dic, per això, perquè ajudi una mica més a Javi López, sense saber si Hernán Pérez estava tocat o no.
El que passa que, i parlant encara d'aquest canvi, jo el de Melendo l'entenc perfectament i ell l'hagués fet. Però, en aquest cas, si Hernán no està bé, en lloc de Piatti, per què no Rosales? És a dir, és una cosa que no s'ha plantejat i dius...
Encara no havia fet el canvi de, no sé, de Víctor Sánchez...
No, el primer, el descans.
La mitja part.
Si tu fas... Perquè tu no saps com anava a sortir el Valladolid.
Ja.
Vale, i dos, si tu fas això, quan no ho has fet mai, no perquè no ho puguis fer o no puguis jugar, però sí que el missatge ja és... Ja és defensiu total, sí, perquè
sí.
Ja diuen,
hòstia, tu, què passa? Sí. Tots els 45 minuts a defendernos allí. No?
Però que bueno, que si estàs patint en aquesta banda i dius, mira, vaig a defensar des de ja, doncs...
Bueno, fins ara, Rosales i... fins ara el comportament de tot l'equip i de Javi López i de tots ha estat boníssim, eh? Vull dir,
que
després un dia trobis o te'n trobaràs diversos partits que per les circumstàncies el jugador que tens davant, hòstia, sigui habilidós i et faci quatre coses, escolta, Didac està espectacular.
El que està clar és que les solucions a la intensitat del Valladolid no les van donar bé. O sigui, no vam trobar la solució per treure'ns de sobre aquella pressió, perquè és que la segona part es van passar per sobre.
Que també juga, el rival, que...
Sí,
insisteixo, que... Però evidentment el Valladolid no és...
Jo crec que, no sé per què, l'Espanyol vam donar un pas enrere. Clar. I aquest pas enrere va ser que el Valladolid, que té un bon equip i que està en aquests moments en plena forma, doncs... Ens fes acular més, encara.
Jo no entenc per què Batistao no va jugar en aquest partit.
Bueno, Batistao ja porta... Tres partits sense ser titular i no sé si ha entrat en alguns minuts, eh?
Sí, l'últim...
A l'últim sí,
quan entra.
Òscar va entrar i...
Ah, Òscar... Sí, va entrar. Però sí, bueno, ara...
Ara
confia en Hernán Pérez perquè creu que li pot fer el treball que ell vol, menys en Batistao. Sergio García el té
de moment que
titular, i igual que Borja, bueno, haurà d'esperar. Igual d'aquí tres partits torna a jugar a Batistao perquè veu que d'allòs i Hernán Pérez...
Que la Lliga és molt llarga i que, escolta, sí. També en portem només 10 jornades, ara comencem amb la Copa aquest divendres, altra història, totalment diferent... A veure...
Dijous,
perdó.
No juguis tant.
I llavors, segurament, i el Dani dirà, no, perquè això no és... Què posem?
Ja sap el que diràs i tot. Dani, ja sap el que diràs i tot.
No, però sí...
A qui posem?
No sé.
Cremem a...
No sé qui posarà, no ho sé.
Jo personalment, jo posaria... Gent fresca.
Vale.
Els que menys minuts han jugat.
Els que menys, o sigui, tu per poses...
Què? Perquè avui en dia la il·lusió, aunque el Josep diu la copa i tal...
La copa!
La gent està il·lusionada que estem allà dalt. I la il·lusió, mentre la tinguem, anem a per allà dalt.
Si ara jo et faig un equip.
Abans deixa'm dir-li, després de... ensopegada entre cometes, perquè vam empatar amb un camp difícil.
No havíem guanyat des de no sé quin any, 0-1 fa el 2001, em sembla.
Perdem a Cádiz i ja ho sentirà des d'aquí. Amb les finestres aquestes que no hi ha soroll,
No, em falten jugadors, no? Però ara tu imagina't Roberto a la porteria,
segur.
Rosales, Naldo, Òscar Duarte, Pedrosa.
No, jo crec que jugarà...
No, va, és que menys minuts tenen.
No, però no, no, dels dos centrals, l'Hermoso
sí, aquest sí.
Aquest descansarà, perquè és el que està més...
I David López no.
No, perquè David López ha perdut tres partits de Lliga i necessita una mica més de forma.
No, però jo no et dic si han de jugar uns o altres. Jo et dic que si sigués així i els que menys minuts han jugat, doncs seria Rosales, Naldo, Òscar Duarte, no? Didac el farien descansar i jugaria Pedrosa. Al mig del camp, doncs, Àlex, Melendo... I no sé qui seria l'altre, és igual, no me falta
Ranero,
un... Ranero, Víctor,
Víctor.
Víctor,
Víctor
Sánchez.
Víctor Sánchez, i a dalt, Batistao,
Puado
i Piatti.
Vale? Pues és que som una plantilla de primera divisió, eh? No, cuidado, és que...
Que si veiem això, podem visualitzar que podria ser l'equip així, vale? Pues, què ho fa? Doncs hem d'anar per totes. Sí. Ara, que després no em vinguin a mi amb... És que... No. O sigui, si anem amb això, anem amb això, i tots, vinga, a recolzem que sigui això.
La columna vertebral sortirà.
Jo penso que farà un híbrid.
Sí, home, no.
I també penso que és el més adient. Penso que jugar amb tots els jugadors que no tenen ritme i que no tenen minuts... bueno, les dades ho diuen any rere any, que els equips que fan això no és una bona resposta.
Jo, en aquest cas, jo no sé si farà, jo crec que sí que posarà alguns de titular en defensa, un al mig i tal, ho farà, però jo crec que els dos nanos del filial que ja estan a la plantilla, com l'Àlex López i el Puado, jo crec que haurien de sortir d'entrada.
I falta Pipa.
Però clar, hi ha Rosales. Però almenys Àlex López i Puado.
Bueno, és que
si no, és que no han jugat ni un segon.
Clar, és que si no els treus...
És que no han jugat ni un segon, ni han anat...
Convocat, però...
L'altre dia va tal...
Els dos un parell de vegades, i el Puado va jugar la jornada 1, 10 minutets, quan el salta. Sí. Però sí, l'Àlex no ha debutat, cert.
Bé, no sé. És igual, el Cádiz va guanyar ahir al camp del Lugo. El Cádiz està en una situació, ara s'ha escapat molt, a baix sí. I tal, però bueno, és un bon camp, hi ha una bona afició... Estan amb la xirigota i estan tot al cachondeo i tal. I nosaltres és a doble eliminatòria. Podem...
Però jo sóc del Cádiz i dic, mira, la Copa que le den por el culo, porque yo quiero mantenerme en segunda. Perquè si querem els jugadors...
Això no ho faran, no, Ramon. No. No
m'agrada molt la escenificació caditana.
Sí, home.
Serà tot el contrari. De l'Espanyol, si poden guanyar un primer...
Home, que sí, que sí. Però que,
home, algun canvi farà, evidentment.
Veure, ell no jugaran als titulars quan estan allà baix, en el Pou, que s'estan... jugant, no baixar. I baixar
ja
de segona divisió a una també segona queda, B, cuidado, que hi ha un abisme... Ja
veurem el que...
Sí, no, a veure, tot el futbol és molt...
I ara... Pues,
jo crec que...
El partit de Copa i després contra l'Atleti...
Home, jo no el trauria, per exemple, a Borja Iglesias en aquest moment, perquè està en un moment dolç.
Però depèn de com estiguin i de com estiguin físicament. Això ho veu l'entrenador.
Al final fos, estava sí, fos. Bueno, jo vaig veure els últims minuts del Borja Iglesias fos.
En 4 dies es recuperen, eh?
Sí, però, ostres...
Home, el que ha de jugar clarament és un jugador que estem dient que ha sortit últimament de l'equip, que és Baptistao. Baptistao ha de ser titular, sí o sí.
I Piatti, també.
Correcte.
Batistao i Piatti juguen segur. Ara aquí acompanyarà...
I Víctor.
I Granero.
Jo crec que farà Batistao i Piatti i a dalt Puado.
Bueno, no ho sé.
O Puado a l'esquerra, Piatti a la dreta i Batistao a dalt.
Adivinar una mica les intencions de què farà. No,
sí, per, jugar Rubi
no,
és...
No ho sabem, veure, perquè després... encara no hi ha hagut cap partit de Copa. Amb la qual
no sabem quin serà el plantejament sí. De Rubi.
I després pensem una cosa, que és a doble partit, perquè això és a partit únic... Ostres, anem a jugar en tota l'artilleria per no... Però a doble partit, que tens el partit de tornada a casa... Home.
Tant de bo fos a partit únic.
Sí, però seria molt més interessant.
Jo, per l'espectacle... Vull...
Recorda que és el 5 de desembre, eh?
Jo tornant...
Sí, que la vaig...
Jo haig de fer...
Estava els dos en contra, eh? No estava gens convençut.
Vaya cagada.
Jo haig de fer d'advocat del diable.
Va.
I torno amb el que una mica insinuava Dani, no? O sigui, Rubi ens ha venut una filosofia que tots li hem comprat, però a més aplaudint amb les orelles, no? Perquè és fantàstic. O sigui, sortirem sempre a guanyar, no? I en canvi, aquest partit de Valladolid hem sigut pragmàtics, que també amb el futbol s'ha de ser pragmàtic, no? Però serà... Haurà après la lliçó Rubi? Tornarà a ser el Rubi ambiciós o aconseguir un punt també ser ambiciós?
Depèn de les situacions. Jo crec que és depèn de les situacions i les circumstàncies que es trobin en aquell moment que vas a disputar el partit. Amb aquest es donava la circumstància...
Però jo crec que ell no està content del resultat de Valladolid. Encara que...
No, contents, que no, contents...
Fas la pitjor segona part perquè, de la temporada...
Perquè veus que ho has guanyat, tal. Però la situació i les circumstàncies que es poden presentar de cara a un partit. Tu és el Valladolid i saps que si guanyes et poses primer. I això et fa... Ui! Tal. Si ara es donés la circumstància que si guanyes un partit i entres a la Copa a la UEFA i vas guanyant 0-1 fora de casa, igual tornes a fer el mateix.
I tant.
De totes maneres, vaig a dir una coseta, una xorrada. I he trobat el gafe del dia del Valladolid.
Ostres,
el meu fill, des d'Argentina, va veure el partit. I diu, nen, no tornis a veure cap més partit de l'Espanyol. Tots els hem guanyat, quan tu l'has vist, l'han cagat.
Mira que no vindrà per Nadal i et quedarà...
És que d'Argentina.
Molt bé, com ja sabeu, demà continuarem amb l'Espanyol a la mateixa hora, a Ràdio Estel, a les 16:04, aquí com cada dia. Bona tarda, i sobretot no oblideu mai...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Espanyol.